Continguts en xarxa. El Pou.
L'edifici històric de la Universitat de Barcelona va acollir aquest 12 de maig un neuroconcert, una activitat que vol explicar al públic què passa al nostre cervell quan escoltem música. Avui volem conèixer millor aquesta iniciativa i per això ens acostem a la Facultat de Psicologia de la UB per parlar amb un dels impulsors, en Jordi Costa. Som amb en Jordi Costa, l'investigador de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies per rebre'ns.
Moltes gràcies per venir a vosaltres.
Passen moltes coses al nostre cervell mentre escoltem música?
Mira, tu has de pensar que la música, com qualsevol so, no deixa de ser vibracions de l'aire. Són ones de pressió que arriben als nostres timpans. Imagina tot el que ha de fer el nostre cervell per entendre que allò és música, per gaudir-la i per acabar tenint una resposta, diguéssim, autonòmica, com que és que se't posin els pèls de punta.
Perquè la música, segons com és, ens provoca reaccions diferents.
La música, segons com és, ens provoca reaccions molt diferents, però aquí entren molts aspectes que són culturals, també. Per exemple, la música occidental de la nostra cultura, a la que estem més exposats, diguéssim, és una música que es basa molt en patrons regulars, repeticions, trencar aquestes repeticions, coses que són molt esperables, buscant uns efectes determinats, i que es basa molt en una mena de diferència entre, què sé jo, una cosa molt simple que no es ben bé així, però modes majors vol dir cançons alegres, modes menors vol dir cançons més tristes. No és ben bé així, però igualment això és molt, molt, molt dependent de la cultura. El que sí que hi ha és unes generalitats més segons si el ritme és més viu, llavors, bueno, sí que tendència a ser cançons més alegres, si els ritmes són molt més tristos, molt més apagats, tenen tendència a ser per cançons més tristes.
I el nostre cervell ho interpreta, per dir-ho d'alguna manera, segons el seu entrenament, el que parlaves ara de la cultura?
Sí, sí, a veure, clar, diguéssim que el cervell és una màquina que és molt plàstica, no? Estem fets per poder-nos adaptar a qualsevol diferència cultural. Un nen neix a qualsevol lloc del món, s'adapta a la cultura, no? I dins de la cultura una part molt, molt capdalt de la humanitat és la part musical, no? Llavors, sí que naixem equipats amb una sèrie de mecanismes, no?, que ens permetin percebre i produir música, però després com els utilitzem i l'efecte que tingui la música és totalment dependent de la cultura.
Aquest divendres, com a acte de cloenda de la Festa, sí, de la Ciència, vau organitzar un neuroconcert. Sí. És un acte aïllat, però en aquest cas, però sí que en el seu moment vau organitzar un cicle en el qual vosaltres, diguem-ne, que apuntàveu a un tema concret, sí, en cadascun dels concerts. Com va funcionar aquesta proposta?
Doncs mira, aquest divendres va estar molt bé, va tenir una molt bona rebuda. El que passa és que era una activitat més aïllada, que era com la cloenda de la Festa de la Ciència, és una activitat divulgativa, la gent que s'ho passi bé fent un concert, i vam tractar un seguit de temes, des de la percepció auditiva pura i dura fins a l'emoció, no? El que passa és que això ha sortit ara perquè volem intentar reagafar l'esperit d'aquell cicle de neuroconcerts que vam fer cap allà al 2012, si no recordo malament, en el que allà sí que tractàvem diferents temàtiques. La idea és fer activitats divulgatives, no? La idea és acostar la ciència al públic general. I donat que nosaltres treballem, jo i en el grup de recerca en el que estic adscrit, treballem sobre l'audició, doncs una de les millors maneres de portar conceptes de neurociència de la percepció auditiva al públic general és si li poses música. Llavors, el seguit de concerts que vam fer eren concerts, perquè la gent gaudeixi, però orientats a explicar certes temàtiques, no? Jo, per exemple, jo vaig participar en l'organització, jo amb altres companys, però en un d'ells jo hi participava fent de el neurocientífic, no?, que estava allà explicant. I llavors, era una mica un diàleg amb els diferents músics també i uns musicòlegs. Vam fer dos concerts, un de quartet de corda i després un d'un trio que era música tradicional índia. que toquen el tipus de música que li diuen ragues i així. I jo feia una mica la distinció de processos cerebrals de música occidental, clàssica, escolàstica, diguéssim, amb música tradicional índia, que també és música religiosa índia, però que és totalment diferent. Però hi havia temàtiques molt dispars, música i societat...
Digues. Quina diferència, crec que és molt interessant, hi havia alguna diferència en la percepció de la música religiosa hindú i la música...
Sí, clar, és el que et deia, no? Tot depèn molt de la cultura. La veritat és que tampoc hi ha molts estudis fets en música occidental, de neurociència, no n'hi ha tantíssims fets en música oriental, però una de les conclusions, diguéssim, a la que arribàvem, partia de dues bandes. La primera és que la música occidental, com jo et deia abans, diguéssim que és la música com estructurada perquè li agradi a Déu, i en el cielo hi ha una sèrie de regles que s'han de seguir. Llavors és una música com molt matemàtica, segueix uns patrons molt determinats, unes harmonies molt determinades, i fa cicles, repeticions, amb variacions... Si tu, diguéssim, acabes aquella repetició o aquell patró de manera satisfactòria, sents una sensació de calma. Si en canvi el trenques, estàs buscant una sensació una mica de quedar-te com a l'aire, aviam què succeirà després. Juga molt amb aquest tipus de regularitats, que al final és una de les coses que al cervell li agrada més, trobar patrons de coses regulars. El cervell sempre està intentant explicar el que passa al voltant. La música tradicional hindú... sembla que es basa en una altra cosa, es basa més en les textures, en els sons, en els colors que generen. Després, evidentment, té modes molt complicats que són propis de la seva cultura i transmet emocions tan complicades com la compassió, no sé, ara em surt regret en anglès.
Sí, penediment.
Penediment, vull dir, emocions molt... que no és només estic trist, estic content, estic enfadat. O sigui, són emocions com molt, molt més complexes, una cosa que nosaltres a la nostra cultura realment no ho podem entendre. Però es basa molt en aquesta mena de colors, en buscar induir un estat mental alterat, com si estiguessis meditant. Llavors, diguéssim que la naturalesa de la música en si mateix i la reacció que genera en el nostre cervell és molt diferent. És molt diferent.
En aquest cas, el concert d'aquest divendres, el que vau proposar va ser un 5 veus a capella.
Sí.
Què és el que volíeu transmetre amb aquesta...
Bé, mira, doncs, la gràcia de les veus a capella és que primer que és l'instrument més antic que tenim, no? És la veu humana. I pot jugar molt amb com aquestes veus es combinen. Perquè nosaltres el que vam intentar fer va ser un viatge, una perspectiva, des de com aquestes ones de pressió de l'aire, aquestes vibracions, fan moure els nostres timpans, com entenem d'alguna manera els sons aquests i acabar fins a l'emoció. No? Llavors, en aquest viatge, una de les coses més importants que ha de fer el nostre cervell, que és la base de la percepció auditiva, no només de la música, és el que li diem segregar les fonts auditives, generar objectes auditius. Què vol dir això? Quan jo et miro, jo estic veient una persona, i aquesta persona és diferenciada de la porta que tinc al fons del despatx o de la pissarra que tinc a l'esquerra o de l'ordinador. Això jo ho puc fer d'alguna manera perquè el meu sistema visual, diguéssim píxel a píxel, està captant la llum que rebota en aquests objectes i després està generant uns objectes diferenciats entre figura i fons, etc. etc. En el cas de l'audició hi ha un punt més complex, que és el fet de que les paraules se les endú el vent. Res succeeix de la manera idèntica a com ha succeït prèviament i el cervell sempre ha de mantenir com una traça de memòria amb la qual pugui entendre el que vindrà després. Llavors, una de les gràcies que té, diguéssim, de les capacitats més grans que té el sistema auditiu és fer servir aquesta informació que va, diguéssim, captant online per generar una sèrie de regularitats que diuen aquest objecte, el so que emet, es comporta d'una manera concreta i és diferent de com es comporta l'altre objecte. És la manera que té el cervell de separar d'aquesta barreja els objectes auditius, perquè tu pensa que tens dos timpans i podries tenir un i funcionaria igual. I al final el timpà és una membrana com si fos un tampó, que vibra, i vibra de manera complexa, però és una vibració, i ja està. D'aquí has d'extreure que sóc jo qui et parla, que és un cotxe que passa pel costat, que la veu és d'un noi o és d'una noia, que jo què sé, que l'instrument és un violí o és una guitarra, que el ritme és així o aixà. Tot això ho has d'extreure d'una membrana que vibra. Llavors, la gràcia de jugar amb 5 veus és que els hi pots dir, per exemple, ara canteu a l'uníson. Llavors les 5 veus cantaran una mateixa melodia a l'uníson i l'efecte perceptiu que tens és de ok, jo sé que això no pot ser només una veu, perquè les veus no sonen així, però és un objecte auditiu. És una veu com més rica, com si li haguessis posat un efecte artificial. Però després els hi pots dir, doncs ara una de les veus comença a fer una melodia diferent de la resta i automàticament, pom, ja les separes.
Uh-huh.
També els hi pots dir, doncs ara jugueu amb contrapunts, jugueu amb diferents ritmes. Els hi pots dir, doncs canteu d'una manera una cosa que a vosaltres us sembli que és més alegre, no? O que és més trista. Pots jugar molt dinàmicament amb tots aquests efectes que nosaltres estem intentant explicar.
En qualsevol cas, a primera vista semblava una proposta prou interessant, realment parlant amb una miqueta més de profunditat encara ho sembla més. La veritat és que el públic, pel que ens han explicat, respon molt bé. De quina manera, què percebeu en el públic que ve a veure aquests concerts? Un punt de sorpresa, potser que no s'esperaven... Venen estudiats de casa, venen...
Ah, hi ha de tot. Hi ha gent que potser es dedica a alguna cosa relacionada a això. Venen músics. Moltes vegades els músics són els primers interessats en saber... De fet, en els neuroconcerts que vam fer en el 2012, o ara mateix amb aquestes noies que són cantants, quan estem explicant tota aquesta sèrie de temes, els músics són els primers que s'interessen, no? Després en el públic tens gent de tot, tens gent que potser té formació acadèmica, però tens gent que no la té, tens nens, tens gent que treballa amb coses molt diverses. I després tens... a l'estereotip d'una persona ja d'edat més avançada que el seu temps lliure el dedica a fer activitats d'aquest estil i que té interès per tot, per la vida en general, i que després del concert sempre et venen i et parlen i et pregunten coses i són de les preguntes més difícils que pots fer, no? Més, vull dir, de respondre més difícils.
Mm-hmm.
Vull dir, és molt variopint, és molt variopint. Nosaltres vam fer també una activitat al Pint of Science, que és un festival de ciència, la vam fer l'any passat, també era una mena de neuroconcert, i també era el mateix, tenies en el públic des de gent que estudia coses de psicologia o neurociència, a músics, a gent que simplement li interessa la cultura en general.
En aquesta secció hem posat valors, iniciatives que servien per divulgar la ciència d'una forma entenedora. Segurament aquesta sigui una de les més destacades que hem vist. Jordi Costa, moltíssimes gràcies per
atendre'ns
avui. I esperem que n'hi pugui haver més d'aquests neuroconcerts,
esperem que
més gent
sí.
Els pugui conèixer.
Sí, és la idea de l'Institut de Neurociències, de l'equip de divulgació que tenim, intentar continuar en aquesta línia. Moltes gràcies.
Al POU.
Continguts en xarxa.